Sovint semblava que caiem perquè no era pesant. Era com el vent, com l'aire, com el somni d'un amant que va creure que...
Des de que naixem i al llarg de la nostra vida anem sumant punts, diguem-ne, en el nostre còmput de salut. Avui el que volem fer anar a la botiga Econatural de Sant Francesc amb na Sierra Bernabéu i Naldo Fernández és parlar sobre com podem, doncs, enfortir aquestes bases de la nostra salut, i començarem des del principi, des del naixement. Sierra, Aldo, benvinguts a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs sí, avui volem parlar de factors, o sigui, tots sabem que la salut, tenim bastant clar, no?, que intervé, pues, l'alimentació que tenim, el fet d'estar en un entorn, diguem-ne, químicament o fins i tot paisatgísticament adequat, agradable, això intervé a la salut. Però també dins de l'ambient hi ha una cosa que a vegades ens oblidem, que també configura la salut que tindrem, i és tant la societat en la que vivim com la manera de viure a cada família, les pràctiques, diguem-ne, de cuidados, de relació personal que hi ha dins de cada família. Tot això també marca i defineix i marca literalment la salut que tindrem en el futur. Això, per exemple, volem parlar avui de la primera part, no? Quins factors serien interessants tenir en compte per tenir una millor salut, a tenir en compte des de l'embaràs, naixement, primera infància. I això que ho va estudiar molt bé va ser Michel Oden. Michel Oden ha recollit una base de dades, que ara no me'n recordo com es diu, però bueno, que es pot trobar, i ell ha anat recollint estudis que s'han anat fent de fa moltíssims anys i que relaciona estadísticament comportaments, actuacions a hospitals, circumstàncies viscudes per la mare durant l'embaràs, bueno, intervencions mèdiques fetes en el part, en fi, diferents factors externs a la criatura i com a la vida adulta, com estadísticament repercuteix. No sé, per exemple, lligar el fet de néixer amb cesària amb mals de cap, migranyes, fins i tot problemes mentals.
I respiratoris.
Ell té tota una base de dades que ja, si de cas, per la setmana que ve ja se me'n recordo de dir el nom, perquè ho vulgui. És molt interessant. I a més ell, això li ha donat molta importància. Aquesta relació de com, de coses que ens passen quan som petits, quina repercussió tenen a la salut d'aquesta persona quan sigui adulta. Llavors volíem parlar una miqueta de coses a tenir en compte, per exemple, durant l'embaràs, coses que ja fora de, no sé, d'anar al metge i de medicar, no, fora d'això. Per exemple, una cosa que Michel Oden comentava és a les dones embarassades tractar-les amb molt de carinyo.
Home, sí, no? Només faltaria.
No, evidentment. Però sí, però no, no et pensi.
A veure.
No sempre és així.
Ara faré un incís.
Sí.
Quan diu amb molt de carinyo, quan diem amb molt de carinyo, volem dir amb molt de respecte, també. Molt de respecte amb el que està passant dintre de la dona. Molt de respecte amb la societat. Molt de respecte amb les criatures. Què vol dir això? Vol dir que per darrere d'aquesta hiperdisciplina social que tenim, les coses s'han de fer d'una manera, o el metge ha d'actuar d'una manera, o els protocols dels hospitals, o els tractes que tenim a casa amb les dones embarassades, moltes vegades s'allunyen d'aquest carinyo excusats amb protocols de comportament, no? I diem, no, això s'ha de fer d'una manera i tu t'has de seure d'una manera i no pots comportar-te d'una altra, fora, sense tenir en compte el bé o el mal que estem fent. Per tant, quan estem parlant de carinyo, estem parlant de respecte, sobretot de respecte i de coneixement. Perquè hem posat tota la saviesa social que teníem de l'embaràs i el part en mans dels metges i dels hospitals, quan, en teoria, no hauria de ser així. Hauria de ser un coneixement de la biologia pura dels mamífers, no? I això ens hem allunyat d'aquest coneixement. I estem més protocolitzats i medicalitzats. I això és també aquesta falta de respecte a la natura, no? A qui som. Els orientals ho tenen bastant clar, els orientals antics, estic parlant, ho tenen bastant clar en el que quan naixem, quan comencem a formar-nos, carreguem la nostra, ells diuen, el chi congènit, que és la nostra longevitat. Això.
Longevitat.
Quant temps de vida tenim als ronyons? El chi congènit, ells diuen que està contingut als ronyons. Per tant, quan millor tracte tingui la mare i, per tant, el bebè dintre de la panxa, més salut i més longevo serà, no? Per tant, és molt important, és transcendental aquest respecte per les embarassades, per l'embaràs i per el procés d'embaràs, sense ciència, només amb el coneixement biològic.
Sí, i el carinyo és respectar lo que sent la mare. És el que dèiem la setmana passada, no?, de l'efecte nocebo. Clar, quan una dona es queda embarassada, tothom ja la frase, no és una enfermedad, però de fet, des de que la primera visita que fas a l'hospital es comença amb una observació patològica de l'embaràs. Tot són proves i proves, i tu saps que cada vegada que tens una visita al ginecòleg o a la matrona o a qui sigui, es van a buscar indicadors de possibles alteracions, possibles perills. Clar, això la dona ho sent i ho sap, és conscient, i va amb un estrès. A una dona, per exemple, embarassada, se li hauria d'evitar tot estrès, a no ser que ella, per alguna raó, senti que alguna cosa va malament, clar que pot estressar-se d'ella perquè li passa alguna cosa, però si a més li afegim comentaris, actuacions protocolàries que indiquen un estrès, no estem ajudant a aquest carinyo que deia, per això em deia carinyo, clar que estimem a les nostres dones que tenim al costat que estan embarassades i evidentment. Però hem de ser més conscients de les coses que diem i que fem, quin alcance tenen realment dins de la mare. Perquè espantar una mare, jo que sé, dient-li, oi, en nostra família som de cadera estreta. I no, bueno, espera, en nostra família, tu què saps com parir? A més, això és mentira. Totes les dones podem parir tranquil·lament i tenim la cadera, no sé, que tinguis una poli o alguna cosa, no? Però dir això genera ja una expectativa, un estat d'ànim a la mare que químicament desencadenarà un efecte, començarà a segregar una sèrie d'hormones i de productes que l'alteraran, però és que a més emocionalment també l'alteren. I hem de ser conscients que ja sé que hi ha molta gent que això de les emocions ho veu com que no té res a veure amb el que es passi, però té molt a veure, molt a veure. I quan la mare sent por, se sent preocupada, pensa que no podrà, el fill també ho està sentint, perquè està és el contacte més íntim que pot tenir una persona amb una altra, està ser gestat per la seva mare. I ho noten aquest estrès, a part de que reben el xorro d'aquests components químics que la mare segrega, que li provoquen la preocupació, la por, el que sigui. I això afecta a la salut de la criatura. Aquí comencem a parlar de la criatura. Evidentment, també hem de preocupar-nos de la salut de la mare, però diguem-ne que comencem, quan comença, començaria abans, però bueno, comencem per l'embaràs. Quins factors comencen a alterar la salut d'una persona? Comença aquí, a la panxa de la mare. Quan aquestes intervencions que fem, tant a la família com a l'hospital, el que dèiem l'altre dia de l'efecte nocebo, ho hem de tenir això més integrat. És important les coses que fem i que diem. Hem de respectar molt a les mares. Per exemple, Michel Odent deia que hi havia una tribu, no sé on, me'n recordo, que deia que amb una dona embarassada no s'ha de discutir mai. Mai. Encara que tu pensis que no té la raó, és igual, tampoc passa res per donar-li la raó i per fer-la contenta. Una dona que està embarassada ha d'estar feliç, ha d'estar tranquil·la, ha de sentir-se molt estimada, molt segura, no ha de sentir-se qüestionada. Tot això repercuteix a la sensació tant química com emocional, vibracional, digue-li com vulguis, que té aquella criatura que està sent gestada. Michel Oden, per exemple, recollia un estudi de com repercuteix en criatures que, mentre que han sigut gestades, els pares d'aquestes dones havien mort. Pues, anés per si, per accident, a la guerra, desigual, no? I feia tot un estudi de la salut d'aquests nens. I estadísticament, sí que hi havia una correlació amb enfermetats, que ara no recordo perquè ho estic dient de memòria, però estadísticament hi havia un gran percentatge d'aquests nens, fills de mares viudes, la qual cosa vol dir que la emoció, aquesta tristor, el susto, el que sigui que tenia aquesta mare, sí, repercutia amb el fetus i amb la seva vida adulta, ja, amb uns símptomes concrets, que ara no me'n recordo.
Bueno, ara, perquè si no se'ns acaba el temps, parlem dels nadons.
Sí.
Parlem dels nadons. El fet de néixer és un moment delicat, molt delicat, fins a cert punt pot ser traumàtic, perquè no és fàcil néixer, és complicat. És complicat per la mare, però és molt complicat pel nen, pel bebè. I, per tant, és un moment molt crític en el que des del minut zero, des del segon zero, que el nen ha nascut, ha passat pel canal del parto, l'afecte i el respecte que s'ha de tenir per aquell ser humà ha de ser el màxim. El màxim en tota la seva vida. Per tant, també és important tenir en compte com naixem. No només el procés d'embaràs, sinó en el moment del naixement. El moment del naixement poder és dels moments més importants de la nostra vida. I, degut a la industrialització social, s'ha protocolitzat de tal manera que no es té en compte que aquell ser humà, l'únic que entén són les emocions. L'únic que entenc és el tracte que se li té. No, el cervell reptilià, que és l'únic que ja està actiu en el moment del naixement, no entén de cap altra cosa que d'emocions i de menjar i tocar. No tenim cap altre coneixement. És el coneixement innat, no?, que tenim. I per tant, tan important és cuidar l'embaràs com cuidar el naixement. I cuidar, les primeres hores són transcendents en la salut posterior del bebè, de que passi aquest moment que sigui el més carinyós, el més arropat possible. I l'únic que coneix ell, el bebè, quan acaba de néixer, és a la seva mare. Per tant, allunyar el bebè de la seva mare en el moment del néixer crec que és dels errors socials actuals que estem patint més seguit, no?
Que consti que jo almenys amb l'experiència que he tingut aquí a l'hospital no m'ho va passar això, sinó al contrari, vull dir, va haver-hi pell en pell tota l'estona, i això promocionat pels pediatres i per la resta de professionals d'aquí, però record quan era petit i anava als hospitals aquests grans de les ciutats, que sempre, per qualsevol cosa, visitava un que li havien canviat la cadera, el que sigui, no? I a mi, com que era petit, que anem a veure els nadons, no? I em portaven a una sala que veies per un vidre, amb tots els nadons allà aparcats, com si fos una mena de pàrquing, això ho recordarem tots, perquè no fa tants anys estava, no?
No, el meu primer fill, que té ara 37 anys, ja li va passar això. Jo el anava a veure a través
del vidre, no? Sí. Tots allà, un darrere l'altre.
Però, bueno, a part, s'està aplicant, per exemple, aquest tema de donar-lo de seguida de braços, però ja s'ha protocolitzat. Què vol dir? Que ja no s'entén ni per què s'està fent. Què passa? Que sí, en el moment de néixer, es dona, i que està molt bé, però hores després, pues, mira, que hay que hacerle una prueba, que no sé què, i no sé aquí a Formentera, però a molts hospitals, després, ja un cop passat aquesta burbuja, no, del naixement, tornen a les pràctiques de me lo llevo, voy a bañarlo, voy a hacerle una prueba, i se l'enduen hores, a mi em va passar també a les meves nenes, i no sabies on tenies a la teva criatura, te deien que li estaven fent no sé què i tu no podies estar allà. O sigui, sí que s'està avançant i està millor, s'està, però encara no és perquè me lo dicen, perquè ara en el protocolo se incluye que quan el nen neix no sé què, però jo no sé si realment molta de la gent està entenent per què ho fa, perquè quin sentit té el fet de només néixer està en braços, i qui diu això diu moltes altres pràctiques, sí que hi ha que passen el tema de la medicalització, el tema de la epidural, el tema de posar oxitocina en el moment del part, això té unes implicacions molt notables en quant a vincle, en quant a salut, tant per la mare com per la criatura, i ara mateix no s'està entenent, això s'està, bueno, es parteix d'una altra, bueno, doncs mira, d'una altra manera. Aquí hi ha molt tema, eh? Aquí només amb el dia de néixer, amb les hores de néixer, podríem estar parlant hores i hores de com es podria millorar tot això. El que volem és donar, el que sí que volem és donar consciència de que sí que importa, sí que importa la manera, l'enfoque cultural, l'enfoque personal, familiar, social, dels fets importants de la vida, que és l'embaràs, el néixer, la criança. Ja parlarem també després de més endavant de la infància, de com tractem els nens en general, des que són petits, adolescents, de quina manera els tractem, i això també té una implicació en salut. La nostra salut, el que ara, a una certa edat, pues, tinguem mals d'ossos, de viscerals o qualsevol tipus d'enfermetat, està relacionat amb com hem crescut, com ens han tractat, quines expectatives teníem a la vida, quines eren, com ens hem percebut com a persones dins d'una societat. Això és molt important i no ho estem tenint en compte.
Bé, doncs avui hem fet aquesta primera passa per conèixer un poc més com podem anar sumant punts i millorar la nostra autoconsciència i la nostra salut amb Naldo i amb la Sierra de l'Ecobotiga Natural. Ja sabeu, al carrer Diputat Maria Serra de Sant Francesc. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.